hermano, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece porque...
Si arribem a grans, és molt possible que necessitem certes cures. I una de les coses que també ens pot passar és que la nostra família no pugui assumir-les. En aquests casos, cada cop és més habitual que s'encarreguin aquestes cures a terceres persones, gairebé sempre dones i d'origen migrant. Malauradament, també és molt habitual que la precarietat sigui el denominador comú, podríem dir, en aquestes feines, i encara més trist que és que sovint aquestes treballadores pateixen violència de tipus masclista, racista o classista mentre estan treballant. Tots tenim aquella cosa de no, tinc una noia que cuida el meu pare, sí, és equatoriana, és hondurenya, ve unes hores, li paguem en negre. Tots hem sentit aquesta frase, no? Ens acompanya per parlar d'això una dona que ho ha viscut en la seva pròpia pell, és la Carmen Juárez. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que és una de les coordinadores de l'associació Dones Migrants Diverses i que ella lluita doncs, contra la violència i la precarietat que pateixen aquestes treballadores des d'aquesta associació. Volem conèixer la situació i les reivindicacions de persones que cuiden 24 hores al dia altres persones i vaja, per això la Carme ho explicarà molt bé. Situem una mica, si vols, la teva història, que podria ser la teva història, però podria ser la de moltes altres dones. Tu vas arribar a Barcelona el 2005 fugint de violència a Hondures i un cop aquí vas estar 5 o 6 anys treballant gairebé 24 hores al dia encarregant-te de les cures d'una senyora gran, no? Com va ser aquesta primera experiència laboral quan vas arribar? Que tu no sabies res, venies a Barcelona i de sobte estàs, m'imagino que eres bastant jove i estàs a casa d'una dona 24 hores, no?, per cuidar-la.
Quan vaig començar a treballar com a cuidadora interna, tenia 19 anys. Vaig arribar aquí, com bé deies tu, fugint de la violència, perquè la gran majoria de les persones que migren ho fan perquè hi ha una raó de pes, moltes vegades per salvar la seva vida. I llavors jo vaig arribar aquí i l'única feina que vaig trobar va ser aquesta com a cuidadora interna, perquè no tenia papers. Uh-huh. I llavors l'únic nínxol laboral és aquest. Perquè
tot fregar escales, no? Per dir-ho ràpid. O sigui, fregar cases o el que sigui, no? Normalment són aquestes les entrades.
Quan cuides una persona també has de netejar la casa. Clar. I has de fer aquesta feina. Per què? Perquè la societat s'està envellint i des de l'administració no s'està donant resposta a aquestes necessitats urgents de cures que tenim. Uh-huh. I les famílies no poden fer-se càrrec de la persona i moltes vegades no poden pagar 3.000 euros a una residència. Llavors...
Quan et pagaven a tu, per exemple? Quan vas començar a treballar? Per estar 24 hores i estar allà convivint tot el dia, quedar-te a dormir d'aquesta persona amb 19 anys, no? Amb el que representa això, no?
No arribava a 800 euros. Sense dies festius, sí que els treballava, però no me'ls pagaven perquè estaven inclosos. Uh-huh. Sense pagues extres i només tenia un mes de vacances.
Això explica moltes coses, però la teva experiència és similar a la resta de dones migrants que formen part d'aquesta associació. I què és el pitjor i el millor d'aquesta feina? Perquè suposo que cuidar algú té les seves gratificacions, és bonica en certa manera, però també hi ha coses molt dures, no?
Quan tu decideixes dedicar-te a cuidar, ja sigui com a auxiliar d'infermeria, com a infermera, o fent aquestes feines, però en millors condicions, sí, que...
Que
ho deixes, perquè clar, ho has decidit tu, però en el cas quan et veus abocada a fer-ho per necessitat, per una llei d'estrangeria injusta, racista i classista que t'obliga a fer-ho perquè has fugit de la violència del teu país d'origen i ho fas en aquestes condicions, gaudeixes poc, ho fas perquè no tens una altra opció.
Jo m'imagino que tu amb 19 anys et poses a casa d'algú i el primer que un li fa, és la sensació que tindria jo, és por. Encara que no passi res, encara que no hi hagi violència. D'entrada és, vas a casa d'una persona que no coneixes de res, estàs sol allà 24 hores amb aquella persona que no es coneixeu, que tu no l'has triada, no? I un se pot sentir molt sol, no?
Sí, però quan vens fugint d'una situació de violència, uh-huh. En un principi et sents contenta, alliberat, agraïda perquè tens uh-huh. aquesta feina, tens un sostre també perquè vius allà on treballes. I a més, clar, jo venia fugint de la violència i sortir unes horetes a prendre un cafè a una terrassa, per mi això era la glòria.
Era la glòria.
Llavors, clar, vens d'on vens i gaudeixes de coses tan mínimes com prendre un cafè a una terrassa, de tenir un sostre, de tenir un sou, encara que sigui miserable. Quan arribes, penses que això és lo normal, però...
Però per donar-te això, creuen moltes vegades que els que et lloguen, per dir-ho d'alguna manera, acaben tenint pràctiques violentes, no?
Sí.
I acaben passant coses que no haurien de passar. I acaba gent, doncs, que no sé si ha estat el teu cas, però gent que potser està tenint treballadores d'aquestes a casa, doncs que les vexa, que les assetja, que no les tracta bé, no?
Sí, o que tenen un mal dia i paguen, no?, aquest mal dia amb la persona que cuiden amb violència verbal. Fins i tot hi han hagut casos de violència física, assetjament i violència sexual, perquè de portes a dintre ningú sap el que passa. I moltes vegades aquestes dones que accepten aquestes feines, com va ser el meu cas, és perquè no tenen papers. I quan hi ha casos d'assetjament i abús sexual, el que diuen és: si em denuncies o dius alguna cosa, aniràs a parar al CIE. I les dones tenen por.
País, lògicament.
Exacte.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco.
Crec que el secret potser seria que ens poséssim a vegades en la pell dels altres, no? Quan algú contracta, doncs, a una persona com tu en aquell moment, potser hauria de pensar també què li passaria a ell si estigués en una situació semblant. Esteu 24 hores al dia a casa de terceres persones, amb pocs dies de descans, com dèiem. Aquest aïllament pot ser un element clau també per la vostra invisibilització, per fer-vos invisibles d'alguna manera?
Sí, exacte. Perquè estàs aïllada, estàs allà i estàs complint el teu encàrrec, que és cuidar d'una persona que té necessitats les 24 hores al dia. I per complir aquest encàrrec, per cuidar a l'altre, moltes vegades es descuides a tu mateixa, no et cuides i acabes tenint problemes, com per exemple en el cas de les meves companyes, que a l'associació són gairebé 400 companyes, problemes d'estrès, cansanci, baixa autoestima, problemes de dolors, problemes de bucodentals, perquè tens l'autoestima tan baixa que moltes vegades no et cuides a tu mateixa i acabes tenint problemes bucodentals. I tot això moltes vegades no té un seguiment del metge. Per què? Perquè aquestes dones no tenen ni permís per anar al metge. Moltes d'elles, les famílies, no es fan càrrec, no existeix aquesta corresponsabilitat, no els donen permís ni per anar al metge. També una cosa que tu deies, no?, de sensibilització cap a les persones que contracten, però no només és això. Jo crec que hem d'anar més enllà, com per exemple aquestes dones, les dones que treballen com a cuidadores internes i que estan cotitzant actualment no tenen dret a l'atur. Això és un grau problema. Per què? Perquè les estan...
Per què no tenen dret a l'atur?
Perquè elles cotitzen dintre del règim especial. Per això no tenen dret a l'atur i perquè Espanya no ha signat el conveni 189 de l'Organització Internacional del Treball. Per tant, aquestes dones, si Espanya ratifiqués aquest conveni, tindrien dret a l'atur, tindrien dret al FOGASA i tindrien dret a la Llei de Protecció de Riscos Laborals.
Fins ara... I tu m'estàs parlant de tot això, però això ja és quan algú d'aquestes persones contractades migrants té papers, però la majoria és que molta gent viuran aquí molt de temps sense que els hi facin un paper i els hi facin un contracte.
Exacte, amiga, això te volia dir. Per què? Aquestes dones no tenen papers perquè existeix una llei d'estrangeria i han de complir uns requisits per fer papers. Els requisits quins són? Tenir un contracte de treball. Moltes famílies no donen aquest contracte de treball i quan la treballadora demana aquest contracte, la fan fora. Han de demostrar 3 anys d'empadronament sense d'empadronament ininterromput a Espanya. Què passa?
Què passa? Que molta gent deu demanar que el seu contractador li deixi empadronar-se en aquella casa i molts deuen dir que no.
Molts diuen que no, llavors aquestes dones quina opció tenen? Empadronar-se sense domicili fix. Hi ha municipis, molt pocs, però molt pocs, que donen aquesta opció a aquestes persones que no poden demostrar mitjançant documentació que viuen a un pis. Llavors, mitjançant l'empadronament sense domicili fix, poden empadronar-se. S'ha de fer un seguiment i veure que aquesta persona viu allà. Però són molt pocs els municipis que donen aquesta opció. La gran majoria de municipis al nostre país a Catalunya no donen aquesta opció.
Clar, que la situació és que totes aquestes dones que treballeu cuidant 24 hores en famílies us quedeu en un buit legal.
Exacte.
Al final esteu molt de temps cuidant i treballant per un altre, però sense cobrar i sense possibilitat d'establir-vos en aquest país. No?
Exacte. I de poder empadronar-se, que és el primer que hauria haurien de fer aquestes dones. I això que sí que tenim una llei d'estrangeria i que és competència del govern central. Però aquí a Catalunya els municipis no estan empadronant els seus veïns i a les seves veïnes. I en el cas de les meves companyes que treballen com a internes és molt greu. I els municipis haurien d'empadronar aquestes veïnes, haurien de posar l'opció d'empadronament sense domicili fix.
Tu vas aconseguir, per exemple, la teva primera feina que t'empadronessin o vas estar molt de temps en aquesta situació regular?
Vaig trigar 8 mesos perquè no volien empadronar-me. 8 mesos.
8 mesos. I et pagaven en negre?
Exacte.
Et van seguir pagant en negre tots aquells anys?
Sí.
Son les obligades, les silenciades, anónimes, les que no son escoltades, son a les que callen les veus, son les cotidianes que ningú veu.
Cada vegada hi ha més dones migrants, treballadores de l'àmbit i de la llar, i que fan cures a persones grans, eh? Tots hem sentit allò que dèiem al principi, no? El meu pare és gran, una persona el cuida, però bé, en quines condicions està aquesta persona que cuida el teu pare? Però cada vegada a la vostra associació, amb la que estàs treballant tu, Carmen, amb aquesta associació de mujeres migrantes diverses, que si ens està sentint algú que està molt bé que diguis el web o el lloc on es poden trobar, el tens clar?
Sí? No tenim pàgina web.
Què
no,
teniu? Perquè... Com poden posar-se en contacte amb vosaltres?
Mitjançant el Twitter, que és @mujermigrante, i allà estem.
Molt bé, @mujermigrante. I el que deies és que hi ha moltes violències que passen mentre es fa aquesta feina a l'àmbit de la llar, que són a vegades sexuals, assetjament físic, psicològic, de molt tipus, no? I cada vegada hi ha més casos. La gent comença, cada vegada s'atreveix més a denunciar, o què està passant?
Sí, abans has dit que jo treballo a l'associació, no treballo, allà totes són voluntàries.
És veritat, tens raó.
Sí, és una associació creada per nosaltres mateixes, arrel de les nostres necessitats. Ens hem organitzat perquè són dones que surten dissabtes o diumenges. Dissabtes o diumenges l'administració està tancada. Aquestes dones estaven totalment aïllades.
Esteu 24 hores tot el dia allà cuidant i no podeu anar a fer segons quines coses, el que dèiem, anar al metge, a fer papers i tal. Sí. Però sí que noteu que en aquesta associació cada cop hi ha més dones que tenen ganes de denunciar.
Sí, cada vegada s'estan denunciant més els casos de violència masclista, d'assetjament sexual i violència sexual dintre de les cases, de la feina, i casos d'explotació laboral molt greus.
Sí que posa'm un cas d'aquest que hàgiu tingut, no cal evidentment dir noms ni res, però posa'm un cas d'aquests últims que hàgiu rebut a l'associació.
Sí, denunciem aquests casos perquè aquestes dones, perquè totes ens han empoderat entre nosaltres. Feia temps no denunciaven perquè no estaven empoderades. Ara sí, s'han convertit en el seu agent de canvi. Casos com, per exemple, fa 2 setmanes van anar a Comissions Obreres perquè tenen un conveni signat i ens fan un assessorament gratuït. Denuncia un cas d'una companya que havia demanat el contracte de treball per regularitzar la seva situació, i la família, uns directius d'una multinacional, li van dir que no li farien el contracte, la van acomiadar a les 4 de la matinada. I ella, clar, va preguntar que, no, que per què l'havien acomiadat a aquesta hora, i li van dir que era perquè ells marxaven de vacances marxaven de vacances al mateix dia, i clar, agafaven l'avió, i que qui ajudaria a preparar els nens, a aixecar-los i tal.
Exacte. Això, com aquells que abandonen el gos abans de marxar de vacances.
És una pena, però és així.
Doncs Carmen Juárez, coordinadora de l'associació Mujeres Migrantes Diverses, @mujermigrante, que trobareu a Twitter si esteu en aquest cas i esteu sentint ara la ràdio mentre esteu cuidant algú 24 hores. Moltíssimes gràcies pel teu testimoni.
Gràcies a tu. Hi ha moltes companyes que estan aprenent català i escolten Catalunya Ràdio per millorar.
Molt bé, doncs Joan Vilaplana, Pau Balada, Albert Montilla, Arola Comeres, Pilar de Pedro, Anna Escura, Aina Grau, Nico Carro, Albert Joder, Ricard Luque, qui us ha parlat, Montse Virgili, hem fet possible aquest programa i esperem que algun dia, si ens ha de cuidar algú, tractar-lo bé. Fins demà a les 4.